Ràdio Estel. Són les 11 del matí.
Bon dia a tothom, us informa que serà Mercè Raga. Tsunami democràtic talla la frontera, ho està fent a la Jonquera i munta un escenari enmig de la P7. Estan instal·lant un escenari al mig de l'autopista per fer-hi concerts i actuacions durant 3 dies. Els concentrats venen preparats amb menjar i beguda abundant per poder mantenir aquest tall. Es registren almenys 20 quilòmetres de cua a la Jonquera per aquest tall del tsunami democràtic a la frontera amb França, això segons ha informat el Servei Català de Trànsit. El Servei Francès d'Autopistes informa a més que hi ha 14 quilòmetres més a la Catalunya del Nord, a l'altura de la sortida de Perpinyà Sud de la 9. Segons Anonymous, els Mossos d'Esquadra també estan anotant les matrícules dels cotxes buits parats a la carretera. Per la seva banda, Societat Civil Catalana ha carregat contra aquesta acció de tsunami democràtic feta pública aquest mateix matí. En tot plegat, l'endemà d'aquestes eleccions, la vicepresidenta del govern espanyol en funcions, Carmen Calvo, ha demanat al Partit Popular que els faciliti la governabilitat i a Ciutadans i Podem que deixin de batar-se mútuament per propiciar una sortida després dels resultats electorals. N'ha parlat avui a la cadena SER. Pel que fa a una possible negociació amb els independentistes, Calvo ha repetit que primer han de dialogar amb els catalans no independentistes i abandonar qualsevol radicalitat. Específicament, sobre negociar o no amb Esquerra, ha insistit al que ja deien abans de les eleccions. Per la seva banda, Gabriel Rufián també ha demanat aquest dilluns a Pedro Sánchez que faci un pas endavant per poder dialogar. Per la seva banda, la cap de llista, Laura Borràs, ha remarcat que un eventual suport a Sánchez no seria de franc. I ho acabem de saber, notícia d'última hora, Albert Rivera acaba d'anunciar que farà una declaració a les 12, és a dir, d'aquí una hora. Recordem, doncs, que el PSOE ha guanyat aquestes eleccions, resultat històric de Vox també com a tercera força, Ciutadans s'enfonsa i el Partit Popular remunta i Unides Podem per una quarta part dels seus diputats. Fins aquí la informació, ens actualitzem d'aquí una hora, quan siguin les 12.
Ràdio Estel.
Ràdio Estel. 25 anys amb tu.
Hola, sóc la Judit Mascó i tinc un somni. Un somni de colors. El mocador solidari a favor de la investigació contra el càncer de la dona a Vall d'Hebron. Aquest mocador és el símbol de lluita de totes les dones que pateixen càncer. Compra'l a les botigues Natura o al web somnidecolors.com i suma't per fer possible aquest somni.
Hola, has trucat al contestador de la senyora Neus, flamant guanyadora de la grossa de Cap d'Any. Ara no et puc atendre, però si vols, deixa el teu missatge després del senyal. M'ha tocat la grossa, la mare que em va parir!
De desembre, sorteig de la grossa de Cap d'Any. Feliç vida nova. Loteries de Catalunya, tria-les, tots hi guanyem.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6.
Estimada parròquia, bon dia. Si la veu ho permet i el nas aguanta, benvinguts a 50ers. Què tal, família? Com va, 50ers? Ja heu votat? Entenc que sí. Entenc que hi ha gent que no. Molt bé. Heu complert amb els vostres deures democràtics? Molt bé. Estupendo. Esteu preparats per votar el gener? Sí? Molt bé. Fins aquí les meves preguntes. Esteu preparats per votar un altres, que diuen, autonòmiques al febrer? Perfecte. Molt bé. Així anem. Estupendo. Ja sabeu que aquest programa no parlem ni de política ni de futbol, que és on venen els problemes, o els debats àcids. Aquí parlem de la vida. Els 50ers parlem de la vida. I avui parlem de diferents temes que crec que seran del vostre interès sempre i quan la veu aguanti. Si no aguanta, doncs mala sort. Fins aquí, 50ers. A les 11:04, us vull parlar d'un tema que ens toca. Que ens toca. Hem llegit a un blog un article francament interessant, francament molt interessant, com a mínim a mi m'ho sembla, que es diu «Fitxaries a un cinquentón?». A mi m'agrada més 50, coses com diguin. Sí, sí, sí. Però bueno, ja sabem de què estem parlant. Fitxaries a un cinquenton? Fitxaries a un cinquenter per la teva empresa? Doncs anem a veure si és possible. Si no, jo crec que sí. Però, clar, el meu judici, la meva opinió no és justa. Per què? Doncs perquè són cinquenter. I diria que sí. Tenim comunicació amb Javier Fañanàs. Què tal, Javier? Bon dia.
Bon dia. Com estàs?
Avui refredat, extraordinàriament refredat, i com que els darrers 55 anys, quan m'he refredat, he fet el mateix remei, és a dir, llimona, mel i parlar poc, doncs suposo que no és cap novetat, però refredat. I tu?
Yo muy bien. Si puedo, Daniel, te añadiría una cosa que decía mi padre, sí, a todo eso desde la miel, que decía cama y calor de pecho ajeno. Eso ayuda mucho.
¡Oh! ¡Cómo me agrada! Cama y calor de pecho ajeno. La expresión es, si em permets, rural. Calor sí, de pecho ajeno, pero me encanta. Cal tenir un pecho ajeno a prop, clar. No és el meu cas. No és el meu, els cinquenters divorciats no tenim aquesta sort. Però m'agrada, m'agrada. Calor de pecho ajeno. Bé, Javier Fañanàs és director de projectes i senyor HRBP, que, perdó, no sé què vol dir.
Pues mira, esto es un anglicismo. HR viene de Recursos Humanos, vale. Human Resources, y BP de Business Partner. Uh-huh. Una figura que crearon hace unos cuantos años,
¿sí?,
y que pretende ser una posición cercana al negocio, a, sí, o sea, cómo poner los recursos humanos al servicio del negocio.
Espera, espera, que el currículum continúa y cap a la targeta. Llicenciat en Ciències Químiques per IES, director de Recursos Humans amb més de 20 anys d'experiència, has dirigit departaments de recursos humans en empreses com Fede Pharma, Lear, sí, Corporation, PepsiCo,
sí,
com tant PepsiCo, que està al capdavant, està... Ai, com es diu? Anava amb mi a classe fa anys, però a classe, classe, la mateixa classe.
Ramon?
Sí, Ramon La Huerta.
La Huerta.
Ramon La Huerta. Sí, sí, Ramon La Huerta. Vaig obrir l'altre dia l'Expansió i veig... I La Vanguardia. Entrevistes a pàgina sencera al Ramon La Huerta. Dic, ostres, però si anava amb mi. Safa Horta, Barcelona. Si anàvem... La Huerta, Martín Mas. Érem seguits a la llista. Dio, mital. No li van malament les coses a La Huerta. PepsiCo, sí, sí. Watson White i Dow Chemical. Són algunes de les empreses amb les quals has treballat i segurament t'han donat algun tipus de reflexió o experiència per escriure aquest article. Fitxaries a un cinquenton? Per començar, encara que sigui de mala educació, Javier, tu ets cinquenter, ets cinquenton?
Soy un cincuenter de 57.
Ole.
Encantado de la vida, porque, bueno, es que realmente solo tenemos esta vida, con lo cual es mejor estar encantados en este momento.
Porque si no, no hay altre remei, que no di, no ho soc, es que ho ets, sí.
Y lo que me llevó a reflexionar fue una situación que le ha pasado pues a mucha gente. Bueno, en primer lugar, tengo que agradecerte mucho que leyeses el blog, o sea, es fantástico que alguien lo lea.
Sí, bueno,
y que te lo diga.
Para eso se escribe, sí, sí.
Sí, sí, pero pondremos... muchas veces tienes la sensación de que escribes y nadie lo lee, ¿no?
No es así nunca. Quan treballem a la ràdio, si em permets, Javier, sempre dius, va, avui hem treballat per ningú. No saps mai... És que no se sap, de la mateixa forma que quan escrius una cosa a un blog i dius, va, això... Re... No saps mai a través de quin camí o carretera hi ha alguna persona que ho està acabat el seu recorregut d'internet al blog o ha anat a parar a aquesta emissora. Dius, ostres, vaig escoltar-te un dia fent zapi. No se sap mai, però mai és des de que un subsecretari o un director de recursos humans de qualsevol empresa aterra al Prat i hi ha un taxista que porta posada Radio Estel, que, per cert, té una amplitud d'audiència de tot Catalunya. No saps mai qui t'està escoltant. I no saps mai, el que passa que habitualment no generem un retorn de dir t'he escoltat, t'he sentit, si no hi ha certa confiança. Però no ho sabem mai, no ho sabem mai.
Perfecto. Pues me alegro de que
sí,
así sea. Pues
sí,
te decía, ¿por qué? Reflexiones sobre esto.
Uh-huh.
Pues por muy sencillo, porque yo fui un cincuenter de esos en que les dice su empresa...
Sí.
Por cierto, mira, que ya si eso, pasas por... recorres tu finiquito y... Ah.
A tu t'ha passat això, ¿eh?
Sí, sí, sí. Me ha pasado alguna vez más, pero una, sí, de ellas siendo un cincuenter. Y bueno, pues como siempre, pues la primera reflexión que haces es ostras, el mundo se me viene encima.
¿Dubtas de tu mateix?
Bueno, ¿sí? La primera vez que te pasa, sí, pero realmente yo siempre he defendido que sigo siendo el mismo que era el viernes.
Claro.
Y sé hacer lo mismo, que las circunstancias empresariales son distintas y que sí. En un momento determinado pues puede que a la compañía le interese una cosa o la otra, o la política interna de la empresa hagan que seas prescindible, pues oye, pues alabados a Dios, esto te pasa 150, 40 y 30, ¿no?
Sí. Hi ha un moment que acabes agraint que com a mínim t'ho diguin i que no t'ingressin, com ha passat en algun cas d'algun operador televisiu que jo sé, amb alguna persona íntima amiga que li ha passat, és que abans de pujar al despatx, ja té el finiquito ingressat al seu compte corrent.
Pues es muy feo. Sí. Eso es muy feo, es Sergi, muy feo. Sí. Pero bueno, en fin, cada uno hace las cosas como quiere y eso define cómo es la empresa en la que trabajas, ¿no? Con lo cual, pues bueno, eso no es. Y entonces, la segunda reflexión que haces es, bueno, pues ahora voy a buscar trabajo, ¿no? Si yo soy un director de recursos humanos, pues busco trabajo como director de recursos humanos. Y entonces, esos mismos headhunters que cuando tenías 35, 40 o 42, pues te llamaban cada semana, pues resulta que a los 50 ya no es tan efectivo, ¿no? No digo que no pase, ¿eh? O sea, hay mucha gente que encuentra trabajo y fantástico. Lo que pasa es que, bueno, pues no sé, pasas como a ser un poquito transparente, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo lo que digo en este blog empiezo diciendo que yo me enzarcé en una discusión en un blog. En que enzarcé es muy fácil porque eso es de muy baja intensidad, o sea, no hay mucha discusión. Pero sobre ese tema, porque joder, me recriminaban el que yo defendiese que, bueno, pues que pasen, que estas cosas pasan, ¿no? Y pasan porque yo involuntariamente quizás lo he hecho. Y entonces, por eso la pregunta. Y durante el tiempo que yo he sido director de recursos humanos, he fichado a muchos 50.
Sí.
Y claro, o sea, pues he fichado, pero menos de los que había disponibles. ¿Por qué? Bueno, pues porque encontramos muy buenas excusas siempre, ¿no? Es que picho este que es más joven y tiene más empuje. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que el 50 no tiene empuje? No, es que este igual está muy resabiado. Bueno, pues no sé, tal es la oportunidad. Igual es que no está tan resabiado.
Sempre hi ha, a l'hora d'incorporar un 50, ho dic perquè he parlat amb, evidentment, amb directors de recursos humans d'altres empreses, que, ostres, que... A mi m'ho van dir un dia, a una marca... Bueno, a una empresa, m'ho van dir, ostres, ets que és gran.
Sí.
I la punyalada que sents a l'escoltar això, i era director de comunicació d'una fundació, dic, bueno, ja, però és que jo sóc gran, vale, t'ho compro, però és que tinc experiència... Ho dius amb altres paraules, I fins i tot alguna paraula, alguna paraulota. Diu, home, és que ja tinc experiència per agafar un telèfon i si fitxes a un millennial o a un trainter, aquesta mateixa feina la farà enviant un mail. I jo en 5 minuts t'ho localitzo. No sé si és...
Jo crec que no és així. Es decir, primero, estamos viviendo, o sea, estamos asumiendo que los millennials son súper tecnológicos, que lo hacen todo, y que en contraposición, los 50 no sabemos manejarnos. Y cuando tenemos que firmar, hacer una firma digital, pues tiene que ir venir nuestro hijo o nuestro nieto a hacérnoslo. Lo cual es falso, totalmente falso. Hay muchísima gente de nuestra edad que no son analfabetos tecnológicos, al contrario, son gente muy, muy desarrollada, con lo cual no veo una ventaja respecto a los millennials.
Bueno, nos hemos adaptado bien de la Olivetti al iPad. Ojo. Es el ADN de este programa. Nos hemos adaptado bien de la Olivetti al iPad, del papel carbón. Papel carbón al escáner. Ho hem fet bé, això,
Sí, hombre, papel carbón, que creo que ya no existe, ¿no? Yo, por lo menos, hace mucho que no lo he visto.
No, tampoco.
Quizá en alguna comisaría deben tenerlo todavía.
Sí, pero bueno, ho hem fet bé, això.
Pero bueno, no hay nadie que diga que un 50er no es un tío adaptado a la tecnología que está manejando, ¿no? Y nos manejamos como todos los demás. Tampoco hay nada que diga que este señor es un señor acomodado o que no quiere viajar. Oye, perdona, yo viajo como el que más.
Sí.
Y es más, yo entiendo que haya mucha gente más joven que nosotros, que tienen niños más pequeños, que tenga reticencias a viajar. Por lo tanto, no vemos como excusa que este no viajará, o será menos móvil, o sea, oye, no, dame la oportunidad y verás lo que hago, ¿no?
¿Y quan et diuen, o sospites que et diran, o saps que algú de les persones que opinen per incorporar-te o no acaba dient, aquest tio, aquesta persona, sap molt, té molta informació, sí, ve aquí com un retiro dorado, treballarà el primer mes? Sí. També s'ha sentit això, eh?
Hombre, y eso de esto es como un jabalí, tendrá colmillo retorcido. Sí, pero bueno, al final de qué estamos hablando, hablamos de prejuicios.
Sí, 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 sí.
Y bueno, pues desgraciadamente es así. Entonces, ¿cómo acabó la historia? Bueno, pues acabamos enzarzándonos en ese blog y, por supuesto, nos fuimos cada uno a nuestro rincón sin habernos convencido, ¿no?
Sí.
Pero realmente, y lo que yo les defendía es, oye, si yo lo he hecho muchas veces, ¿me puedo quejar ahora si me lo hacen a mí?
Sí, y tanto.
Pues sí, me puedo quejar. Pero la respuesta no es quejarse, porque quejarse es una emoción inútil que genera reciprocidad. Es decir, yo me quejo de lo mal que está la cosa, te lloro en tu hombro, tú me lloras en el mío, y acabamos los dos como dos mendrugos llorando sin haber resuelto nada.
I a més, si em permets, Javier, discutir-se a través d'un blog per escrit, jo crec que no condueix a res. Això segurament forma part de l'experiència d'un cinquenter, però jo des del moment que fa 2 anys, perquè habitualment posava el meu canal de Twitter, bé, Twitter és una aplicació que pots tenir o no, és a dir, i sembla que sigui imprescindible. La meva mare, 89 anys, no té Twitter i viu molt feliç. Posava per defecte, bon dia a Twitter. Fins que un dia una persona, algú que es fa dir Mr. Petkinson i té un ou com a fotografia, posava, bon dia serà per tu, capullo. Sí. Dic, Sergio, no contestes.
Eso es lo del bon dia. I tu más.
Sí. Però, en fi, escolta, m'agrada molt aquest esperit superpositiu, perquè qui no és cinquenter, una cosa que ens deien a nosaltres, o com a mínim em deien a mi, de dir, ja us ho trobareu, professors, directors de diaris, directors d'emissores de ràdio, quan tingueu 50 anys, ja veureu com corre el temps, ja veureu, ja. I ara ho veus.
No, y hay una cosa que quiero enfatizar, y es que sabemos hacer muchísimas más cosas de las que pensamos que sabemos hacer,
sí,
o de las que podemos hacer. Es decir, y está mal ponerse el ejemplo de uno mismo, pero bueno, pues Yo, cuando dejé ese trabajo anterior, o cuando me dejaron ese trabajo anterior, pues yo asumía que iba a hacer ese mismo trabajo en otra empresa.
Sí.
Y bueno, la realidad ha sido distinta, ¿no? Yo me he movido por otros canales, la vida me ha ido llevando por otros sitios, y ahora tengo esa tarjeta tan fantástica y alguna otra que tengo también,
sí,
y que hace que pues yo siga hago colaboraciones con empresas puntuales, a tiempo parcial, interino, por un periodo determinado, por proyectos, un poquito de consultoría, un poquito. Y oye, de verdad, yo como tu madre, soy muy feliz.
Es que sí, y tanto. Y que ens agrada que diguin, fitxa aquest, que aquest t'ho farà bé, no falla, i mira per on ha passat.
Sí.
Les nostres motxilles són excel·lents.
Sí. Eso es lo que vendemos.
Sí,
lo que vendemos.
Exactamente.
Ese conocimiento y esa capacitat de no poder ser nerviosos perquè t'ha passat una cosa d'esas anteriorment. Con lo cual, pues...
Tota la raó. Hem parlat amb Javier Fañanàs. Javier, mil gràcies per atendre aquesta trucada de cinquenters i ens veiem, potser, amb alguna selecció de projectes futurs. No ho sabem mai.
Perfecte.
Gràcies, Javier. Bon dia.
Un abraçó.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Una cosa. Escolteu aquest soroll. És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT. Solucions de mobilitat.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharra.
Hombre, probaré, hay que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Compartir les millors vistes des del teu mirador secret està bé, però compartir que amb Medifiac tens atenció mèdica personalitzada a les 24 hores és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifiac és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiac.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Direu que toco malament el piano, eh? Hi ha un piano aquí a l'estudi central de Ràdio Estel i a mi m'encanta, m'encanta, m'encanta. I a més toco sense mirar. Àngels Paganys i Núria Bonet.
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia. Gràcies per venir. Vosaltres sou les cofundadores de l'associació Ressò Musicoteràpia.
Sí.
És així?
Una companya que ja s'ha jubilat.
Molt bé. Benvingudes, gràcies per venir als estudis de Ràdio Estel. Clar, no us demanaré la definició exacta de musicoteràpia, perquè igual, clar, definir exactament... Però...
Ja l'has llegit, eh?
Sí, clar, l'he dit al principi del programa.
Molt bé.
Feu-me 5 cèntims sense definicions de diccionari. Què és la musicoteràpia? Perquè, per començar, és la vostra feina.
Sí.
És la vostra feina. Sí. Allò de voluntariat. Voluntariat està molt bé, però hi ha moments que t'agafa tant de temps que has de dir, bueno, jo professionalment em dedico a això. I a més sospito que és una feina, com no pot ser d'una altra manera, que us agrada i us apassiona.
Exacte. És molt gratificant, la veritat.
Què m'expliqueu? Aviam, de què es tracta això? Per explicar a un cinquenter, a la meva mare, què és la musicoteràpia? Què feu?
És una eina,
sí,
que provoca uns canvis a tota persona.
Aplicada aquí i a on?
On sigui.
Vale.
Generalment, vull dir, es pot aplicar en diferents col·lectius, però...
El dia és una eina i el parlar de musicoteràpia...
La música, eh?
Vale.
La música és una eina.
Vale.
Que la fem servir...
Sí.
...per provocar diferents canvis d'estat d'ànim a les persones amb trastorns o...
Vale. Per tant, provocar és millorar, eh?
Millorar.
Millorar, sens dubte. I bueno, els efectes els veieu pràcticament de seguida.
Sí. Mm?
Sí, a més, és un procés que s'ha de realitzar entre dues persones, és a dir, el qui ho rep i el qui executa, no?
Qui executa sou vosaltres.
Exacte, sí. Els musicoterapeutes.
Musicoterapeutes,
sí. I aleshores, doncs, bueno, com deia l'Àngels, doncs, en els col·lectius de... que es pot aplicar, doncs, és persones en les quals els hi necessiten... que hi hagi un canvi, ja sigui físic, psicològic o emocional, a nivell...
Això és la màgia que tenen aquestes 7, permeteu-me, 7 punyeteres notes musicals que jo...
Ben combinades.
Ben combinades. Exacte. Jo tinc la teoria que un dia s'acabaran les cançons. És que 7 notes, no?
Mai.
Però vol dir que 7 notes... És com el planeta. És a dir, algun dia el planeta dirà, fins aquí, rebento, el mar explota. No ho sé, però 7 notes donen per tant.
I tant. Mira. 7 notes amb el seu corresponent ritme. Eh?
Són
7 notes, però són infinitat de sons. Per tant, amb aquest infinit és amb el que jugues. Aleshores, doncs, això et permet...
Mai surt res igual.
Clar, mai.
Mai, encara que repeteixis el mateix, surt de diferent manera.
Doncs d'aquesta màgia, vosaltres la teniu... pràcticament injectada a la vena, i us dediqueu a això.
Sí,
com comença? Hi ha algun dia que abans de fer aquest servei, abans de dedicar-vos professionalment, feu una primera aproximació a algú que ho necessita?
Bé,
jo busco i rasco l'origen. Com és?
Bé, jo en el meu cas, doncs, la meva filla va tindre un accident de traumatisme creal, vaig veure que havia perdut la parla, però, en canvi, no havia perdut la música, ni les paraules. Amb la base de la música, ella deia les paraules, però, en canvi, no sabia dir...
Bolígraf, taula... però amb una música per sota, sí.
Sí.
I això com ho descobreixes? Un dia que la veus, estàs amb
no,
ella...
No, allò que estàs en allò i dius... No, va sentir, era l'època que se celebrava Sant Jordi a l'escola.
Sí.
I ell, abans de tindre l'accident, ja havien estat treballant la cantata de Sant Jordi, sí. No? I de cop i volta, doncs, mira, precisament estàvem a la consulta amb la doctora i parlàvem, home, em sap greu que no pugui anar a l'escola perquè ara estàvem preparant el Sant Jordi i ella n'estava molt il·lusionada, no sé què, i de cop i volta ella doncs, va començar a cantar. No l'havíem sentit ni mitja paraula i va cantar tota la cançó de Sant Jordi.
Clar,
clar com, ens vam quedar...
Com us vau quedar, clar. Això enmig de la consulta.
Sí, perquè ella estava al costat i anàvem parlant a veure com ho podíem fer, com podíem fer la rehabilitació de la parla.
Sí.
I ella, esclar, vull dir, no parlava, però entenia el que estàvem parlant, no?
No vull rascar gaire, perquè entenc que són moments interns, però...
A partir d'aquí, doncs, jo, personalment,
sí.
Jo soc professora de música, dic, bueno, la música, dic, és una eina molt forta per poder ajudar. I d'aquí va ser quan vaig, en el meu cas personal, doncs, vaig fer un canvi en el meu trajecte professional i vaig anar a fer musicoterapeuta.
I tu?
Jo, el meu cas, els orígens, com si diguéssim, va ser a l'escola.
Sí.
Jo estava de mestra de música en una escola de primària amb nens amb unes característiques socials molt especials.
Sí.
Una escola on, el moment que els nens anaven a música era l'alliberació dels professors, no? I allò era la jungla. O sigui, jo m'havia de buscar la vida allà dins. Però jo veia que a través de la música, i a més un nen em va donar la lliçó de la meva vida. Perquè li vaig dir, què us penseu després de rebentar tota la classe? I què us penseu que veniu a fer aquí? Diu, senyo, a passar-nos-ho bé. I aleshores, a partir d'aquí, vaig dir, doncs, fora llibres, fora tot, fora taules, fora cadires.
Uh-huh.
I a partir d'aquí vaig començar a treballar d'una altra manera i vaig veure que amb la música tenia un poder. O sigui, que aquells nens a la que entraven a l'aula de música eren diferents. Que aquells nens
canviaven,
que no sabien mantenir l'actitud es podia posar dalt d'un escenari i fer una cantata. A partir d'aquí i després d'experiència personal, doncs, de la mort del meu pare de càncer i d'una demanda que vaig tenir d'un company que volia engegar un taller de música a oncologia infantil, se'm va despertar tota la vena aquesta de dir la música té molta força. Llavors jo vaig fer el màster de musicoteràpia, perquè la nostra formació ve de màster, i a partir d'aquí llavors ens vam conèixer amb l'Adul, que és l'altra companya, amb l'Àngels, i vam estar al moment oportú al lloc on calia, i vam arrencar l'associació Ressò, i vam arrencar
per tirar endavant. Dèiem que individualment cadascú amb la carpeta sota el braç i anar a demanar feina no era possible, no ens en sortíem. Vam dir, doncs formem una associació, busquem la manera de poder aconseguir algun pressupost per poder
cursos,
i presentar anys de subvencions i per poder obtindre una mica de poder econòmic i
oferir-ho.
Hem hagut de batallar molt, perquè, clar, tothom demana això com a voluntariat, no?
Sí, sí. És la primera cosa, clar.
Total, per cantar i tocar la guitarra, no?
Si ja us agrada, total, no és feina. Sí, que és feina. Sergi, si tu què pots, no et costa res, per què no vens a fer el pregó? Per què no vens a presentar això? Total... No és feina.
Tot
és feina.
I llavors hem anat batallant molt. Vam fer un projecte, ens el vam creure molt totes tres, i amb això ens hem anat presentant a diferents llocs. Bueno, i en el primer moment doncs, vam tenir l'aposta d'anar a l'Hospital Sant Joan de Déu, que van acceptar el projecte. Ells estaven buscant també per fer un canvi en la seva trajectòria dins de l'hospital, per humanitzar l'hospital.
Sí.
Ens vam presentar nosaltres amb aquell projecte i vam estar en el moment oportú on calia.
Entenc que aquesta va ser la primera... I que hi ha altres tipus de centres i d'hospitals amb els que treballeu.
No, primer va ser que només treballàvem amb una unitat, que va ser que amb oncologia vam rebre una subvenció. Nosaltres mateixes a l'Hospital de Sant Joan de Déu vam dir tenim uns diners per treballar un any, i on ens faríem més falta també poder-hi anar. Vam dir, a salut mental, i de mica en mica hem anat. Ara quasi estem a tot l'hospital. Però paral·lelament també hem obert amb altres hospitals a Sant Pau, en aquests moments, i a Bartolí.
La Fundació Enriqueta Villavecchia ens coneixíem també perquè jo en un principi havia col·laborat amb Afanoc. I llavors, bueno, dins de tot aquest món, doncs ens coneixem tots, i la Fundació Enriqueta Villavecchia sabia que estàvem fent això a Sant Joan de Déu, i aleshores va sortir la proposta de poder començar primer Can Ruti,
a Badalona.
Després Can Ruti es va tancar perquè hi havia poquets... Bueno, no sé exactament per
què. Van canviar una mica l'estratègia.
Llavors vam entrar a Sant Pau i en aquests moments estem a Parc Taulí. Des de Villavecchia i també una part d'un ajut que vam rebre l'any passat.
Sí.
Una part doncs, de l'associació.
Una part també la posem l'associació per poder ampliar horaris. Perquè, clar, hem passat una època doncs, molt restrictiva amb tot el tema d'ajuts. Però, bueno...
Sí.
Aquest any farem 15 anys. Doncs, sí, que Déu-n'hi-do.
Feu 15 anys aquest any.
Bueno.
Celebrem les coses maques. Les coses maques i boniques. Des del desconeixement, insisteixo, el vostre horari diari és un horari fixe?
No.
Té variants, no?
No.
Com us organitzeu?
Bé...
Per exemple, avui què teniu? Aquesta tarda, després de l'entrevista, què teniu?
Aquesta tarda, després de l'entrevista...
Doncs jo, després de l'entrevista, tinc 3 hores a oncologia a l'Hospital Sant Joan de Déu, i avui ja està.
Avui ja està.
Així, altres dies que
I entres, per exemple, entres, evidentment et coneixen, i tu... te'n vas ja a una unitat?
No.
Vale.
A veure, nosaltres a cada hospital...
S'ha de passar el filtre. S'ha de passar el filtre.
No anem a...
No, és que un altre dia parlem també de gossos que fan teràpia amb nens.
Sí, també.
Això és, bueno, t'ho dic jo.
És fantàstic. Sí. A vegades han fet gossos i música.
Oh,
i ja és
vull
fantàstic.
Vull viure ja. Sí.
No, nosaltres a Sant Joan de Déu estem dins d'un programa que és el programa Hospital Amic.
On hi ha els gossos,
vale.
Els pallassos...
Sí.
Les mestres...
Exacte, i és un programa que està dissenyat per fer l'atenció emocional del nen hospitalitzat i la família.
I humanitzar l'ambient.
Exacte,
vale. A l'hospital.
I llavors nosaltres hi ha una CAP, la Chai Life, que és la infermera... Hi ha un equip de Chai Life, en aquest moment ja són 3.
Sí.
Són infermeres psicòlogues o psicòlogues, vull dir, tenen aquest paper, que llavors fan l'atenció als nens abans de que els hi facin una intervenció, mentre els hi fan la intervenció i després, no?
Uah.
És a dir, està comprovadíssim que un nen o una persona, si saps tot el que et faran, el nivell d'estrès es rebaixa molt.
Home, clar.
Llavors, això és el que es fa amb els nens. I llavors, dintre d'aquest equip hi entrem, doncs, tots nosaltres, les teràpies que després, doncs, atenem. Per exemple, qui atén a Chai Life, doncs, atén els nens que els hi han de fer una operació d'escoliosi.
Sí.
Són molt doloroses, perquè una operació d'ossos i en els nens són molt doloroses.
Clar.
Els immobilitzen l'esquena o els hi posen unes barres. I el dia següent s'han de començar a incorporar. Amb el mal que tenen, no hi ha nen que s'incorpori.
Clar.
Llavors van els músics, i són adolescents, la majoria, i els diem, vols fer música? Sí, però no em puc moure. No pateixis, tranquil. Vols tocar un xilòfon? Sí, vale. Però t'hauràs d'incorporar una mica, perquè si no, no arribaràs. Vale. I a poc a poc...
Seduint emocionalment el nen que va guanyant batalles.
Primer, visualment. Perquè anem amb un carro ple d'instruments.
Sí.
És clar, veuen allò, els ulls se'ls hi en van.
Hombre.
I llavors es diu, què et ve de gust? Va, què vols tocar? Què vols deixar de tocar? I llavors ells s'obliden en aquell moment, que igualment en tenen de dolor, però s'obliden.
Clar.
I llavors és un complot amb la mare, no? És
sí.
Allò de dir,
sí,
mare, que pots aixecar una mica el llit. I la mare et mira com dient, ah, aleluia!
Sí. No? Ha llavors... guanyat una primera batalleta, aixecar el llit, aixecar ella.
I, a més, l'atenció també està focalitzada que són els nens que fan la música, no som nosaltres, eh? Són ells els que fan la música. Nosaltres fem el suport. Són ells i la seva família.
Encara que no sàpiguen tocar?
Clar, sí, és que no hi ha ningú que sap... Bueno, poden ser que hagin estudiat.
Sí, clar.
Sí, encara que no sàpiguen tocar, la nostra feina és fer música en aquell moment amb aquell nen.
I
que surti bé.
En viu, sí.
En viu,
clar.
No fem servir.
Sí.
I surt bé, eh?
I surt bé.
A vegades surt musicalment fatal,
però...
El resultat...
L'objectiu no és que sigui un concert, no?
Exacte.
Sinó que l'objectiu és...
L'objectiu són molts, la majoria de vegades, si no totes, s'aconsegueix, però jo vull que em parleu del retorn. Del retorn emocional que teniu vosaltres, perquè això que m'expliqueu a una emissora de ràdio i a un plató, a un estudi, és perfecte, però, clar, això traslladat al discurs, a la verbalització, que pots tenir una cosa... que pots tenir aquí comparat amb el que es falla, és a dir, jo em refereixo al moment que el nen comença a tocar un instrument i la mare o el pare possiblement es doni la volta emocionats. Aquest és el retorn que vull que em parleu.
Bueno, això ah, és clar, cada dia.
Clar, clar.
Això és cada dia. Mira, clar, una clar. De les raons, també, de que nosaltres sempre treballem per parelles,
sí.
És perquè també és un suport emocional per a nosaltres. Perquè, a veure, no anem a veure nens que estan a l'escola.
Sí, sí,
anem
clar,
a veure nens
clar,
que estan malalts.
Està
i
clar, està clar.
Molt malalts. És a dir, els que normalment visitem més són els que estan més malalts.
Clar, clar,
no
clar, clar,
no
clar.
Fem nens perquè han tingut una operació, jo que sé, d'una apendicitis
sí,
i torna
sí,
a casa.
Sí, sí, sí.
Són nanos que s'estan...
Que es queden.
Que es queden. Que estan estances llargues o que són ingressos...
Exacte,
clar, 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 clar,
ingressos periòdics.
Per això us preguntava el retorn dels pares, que, clar, no pot ser... Clar, jo m'imagino com a pare i no deixaria d'abraçar la persona, les persones
un,
que han estat...
És un retorn d'agraïment.
Aquí, ara, aquí vaig.
Sí, és un retorn d'agraïment.
Sí.
O sigui, és un retorn que ens arriba a l'ànima moltes vegades.
De sortir alguna vegada plorant del centre.
Sí, sí.
Jo el divendres, per exemple.
Sí.
Jo el divendres.
Sí, sí. I ara, bueno, els divendres no hi ha pares, però és clar, sí. El que veus...
Clar.
No, però el divendres el que em va passar va ser uns pares que se'ls havia mort la filla.
Ai.
I nosaltres havíem fet molta música amb ella. I el primer dia que vam fer música el pare ens va dir «És la primera sonrisa que li arrenquen a mi hija en muchos días».
Ostres.
Llavors, aquest és un dels retorns que rebem que pràcticament ja. Diàriament i a cada sessió.
Llavors, quan els veus a fora, no t'ho diuen a l'habitació, però després perquè els tornes a veure, te'ls trobes en el passadís.
La sala de les veritats.
Llavors, és quan.
I el divendres jo em vaig trobar aquests pares en el passadís i se'n van abraçar plorant. Vam acabar tots plorant, hi havia la mestra també.
Mare de Déu.
I dient-nos, doncs això, donant les gràcies i dient, per favor... No deixeu de fer aquesta feina perquè tots els nens s'ho mereixen.
S'ho mereixen i moltes vegades
sí,
en el
clar.
Primer moment veus que no ha passat res, però sí que ha passat.
Sí.
Perquè dius, bueno, aquests pares potser no...
Sí,
però després
sí.
Sí que ha passat, perquè després si no... Bueno, cada pare és de la seva manera, uns ho expressa més
que altres,
i altres no diuen res, però veus clar, que t'estan esperant la
verbalitzar, setmana. Verbalitzar, és tan difícil verbalitzar els sentiments...
Sí.
Ah. Per això us parlava abans de...
Sí, bueno, sí.
I a més, evidentment, a dins l'habitació tenen un paper i a fora és un
bueno, clar, clar,
hi ha pares que diuen no vull música perquè sé que ploraré i no m'ho puc permetre.
Bueno, clar.
O vaig a fer un
no
cafè i ja tornaré d'aquí 10 minutets quan hàgiu acabat.
Clar, 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 clar.
No, igual no et diuen no m'ho puc permetre, però
sí,
és
bueno,
per ells, no es poden permetre aquesta llicència.
Clar,
tenen que estar allà al peu del canó i donar la cara.
Els nens que nosaltres anem, ens els arriba la Child Life, aquesta persona que parlàvem, que són les que tenen la visió de tot l'hospital, i aleshores doncs anem a atendre segons elles ens diuen.
Ens diuen.
Clar,
els tenim, no anem...
A la babalada, allà, si
no,
adéu, molt dirigides...
Moltes vegades després, quan arribem a planta, també la infermera diu, aquest no us l'han dit? Bueno, escolta, també aniria bé, perquè acabo d'anar a donar-li la medicació i li convindria fer-la.
O ens demana infermeria mateix de fer una intervenció conjunta. És a dir, infermeria ha de fer una cura i llavors fem la cura conjuntament amb infermeria.
Bé. Veniu, que així es podrem treure... les grapes i no se n'enterarà. I el nano allà amb el tambor li sentia les grapes.
No plora. Sí que plora,
bueno,
però no
plora. Sí,
no
plora.
O sigui, i llavors hi ha un protocol, comencem primer nosaltres per donar confiança al nen, després entra a infermeria, el nen ja està posat amb la música, evidentment plora, i després quan marxa a infermeria seguim fent música.
Sí.
I allò, exacte, allò que hagués durat doncs, potser una hora de plor, ha durat un quart d'hora de plor.
Sí.
I el deixes al nen molt més tranquil i relaxat. I el nen i a les pares. Perquè, clar...
Bueno, clar, si els pares veiem, els que són pares, que el nostre fill ha patit o ha plorat menys del que en principi ha de plorar per la durada aproximada d'una intervenció concreta, clar...
D'intervenció o de tractament.
O de postoperatori.
Moltes
vegades
fan el... Després de fer... O sigui, un nano, un cop ha fet música i està bé, si té de rebre un tractament de quimio o un altre tractament, què passa? Que vull dir, ell, si està físicament emocionalment bé, doncs rep molt millor el tractament.
S'assimilen millor els tractaments.
Estem parlant de la influència, no esteu d'acord? La influència de la sort a la vida, perquè això no podem controlar. Un fill, un familiar, un amic... Que, clar, és... Et toca i et toca.
Toca.
Sí. Et toca,
aquí.
Sí. Ja no parlem de diners ni de situació social.
No, et toca i et toca.
Ja està. Sí. Escolta, feu una gran feina. Feu una extraordinària feina. Tots pensem que les nostres feines són les millors del món, efectivament, però, clar, hi ha feines i feines. Tu pots treballar a una fàbrica de sabates i fas una feina social, efectivament, perquè la gent en principi hem d'anar calçats. Tu pots treballar a una fàbrica de fabricar telèfons mòbils i efectivament fas una feina, perquè al cap i a la fi, al marge de les moltes coses que fa un mòbil, et serveix per trucar, per trucar les urgents. Però clar, la vostra feina és té un punt emocional extraordinari. Jo també penso que faig una gran feina comunicant coses boniques. Aquest havia de ser el títol d'aquest programa, Coses boniques. Però m'ho guardo també com a subtítol, perquè crec que coses com aquesta que feu, doncs han de tenir ressò. I un munt de gent que ens diuen que no sabien o que desconeixien l'existència de la vostra feina, diu, ostres, que bé.
Sí, a més, cal també dir que la musicoteràpia No és una teràpia alternativa. O sigui, en aquests moments estem en estudi com a teràpies, si, per catalogar-nos, sí, com si som a teràpies alternatives. Hi ha molts estudis científics, sí, en els quals evidencien, sí, que la música pot produir canvis i pot contribuir en la millora i el benestar. És a dir, que nosaltres no ens presentem com bueno, anem a fer música i ja està, i això és la panacea. No és la panacea.
Hi ha un objectiu,
però hi ha... Exacte. No és la panacea, però es poden aconseguir coses que amb altres teràpies no s'aconsegueixen. O sigui, nosaltres hem vist coses inversemblants, doncs com un nen d'haver sortit, un adolescent, haver sortit de la UCI, que els tenen en coma induït moltes vegades.
Coma induït. No sé què és això, disculpa.
Jo, termes mèdics, tampoc sí, te'n sabrem explicar, però coma induït és un nen, doncs, que per una inflamació del cervell no podien permetre que es despertés perquè podia patir més, i aleshores els tenen en un estat... més letal,
això és el que
es diu coma induït. Després, aquests nens, quan els desentuben i han de tornar a connectar-se, hi ha vegades que els hi costa més de tornar a connectar-se, no? Aquest nen ja portava 3 dies a l'habitació i no hi havia manera de que parlés, de que connectés amb res. I vam entrar nosaltres... Vam tocar només un acord de la guitarra, sí, i el nen es va asseure al llit i va dir, mama, vull tocar la guitarra.
Mare, la música és poder.
Exacte. I a partir d'aquest moment, doncs, el nen va sincronitzar, va començar a parlar, i amb aquest nano, al cap de 3 mesos, que tornava a estar hospitalitzat, estava amb cadira de rodes, no podia caminar, van venir un grup, perquè també fem concerts, un cop al mes fem un concert amb músics voluntaris allà a l'hospital.
Sí, senyor
Avui
Déu.
Sí. Demà, per exemple, inaugurem el cicle. Doncs hi havia un grup de noies que tocaven salsa, i ell es va aixecar de la cadira de rodes i va començar a ballar. Vam anar tots a darrere per aguantar-lo, però
no
va posar a ballar. Llavors, a veure, nosaltres no curem. Però la música...
Ajuda a millorar la qualitat de vida dels nanos i de la gent. No només estem amb nens, també hem estat amb gent sense sostre.
Ja ho heu escoltat, clarament. Àngels i Núria, cofundadores de l'associació Ressò Musicoteràpia, mil gràcies. Felicitats per la vostra feina.
Insisteixo,
felicitats per la vostra feina. I l'enhorabona i moltes gràcies per venir als estudis.
A vosaltres.
Per parlar amb el Sergi en directe, 93 409 2771 o bé 93 409 2772.
Una cosa. Escolteu aquest soroll. És el motor dels nous vehicles elèctrics SEAT. SEAT. Solucions de mobilitat.
Los nuevos cocidos de legumbres con verdura de Gutarra son 100% vegetales y están buenísimos.
Gutarra, Navarra, verdura, cucharra.
Hombre, probaré que probarlos.
Ahora yo, que vine a ser el mundo, que mi latido es tuyo.
Cuidem el planeta, perquè només en tenim un.
Ahora yo,
cuidem el planeta. Un espai d'ecologia, reciclatge i reaprofitament dels residus amb el suport d'Estrella Damm, aquí, a 50ers.
Compartir les millors vistes des del teu mirador secret està bé, però compartir que amb Medifiac tens atenció mèdica personalitzada a les 24 hores és encara millor. I és que quan alguna cosa t'agrada, vols compartir-la. Per això Medifiac és l'assegurança de salut més recomanada pels seus clients. Consulta condicions amb el teu mediador o a fiac.es i aconsegueix fins a 100 euros de benvinguda.
Ràdio Estel.
Somies amb un viatge ideal per tu? Al Corte Inglés el tenim. Obre els ulls i descobreix viatges fets pel cor i l'esperit. Extremadura, Andorra i Lourdes, Lisboa, Fàtima i Oporto, Terra Santa, Turquia, Armènia, Polònia i molts més. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Al Corte Inglés tenim el teu viatge. Recorda, 93 363 57 60. Ràdio Estel, 25 anys amb tu. Cada dia a Ràdio Estel, 50ers, amb Sergi Mas.
Oh yeah, oh my darling, stand by me, no matter who you are.
Ai, la vida, els 50, que tenim moltes ganes de començar el cap de setmana. Bueno. Aquí estem parlant de diferents temes, temes interessants, temes importants, temes transcendents, temes poc transcendents. A mi el tema del gos em sembla meravellós. El tema de l'amor sempre m'agradarà, perquè jo sóc molt tocón. I ara ens visiten Sara Salinas i Pilar Kerr, que són presidenta i vocal, respectivament, de la Federació Catalana de Malalties Minoritàries. Curiosament, aquest any, Televisió de Catalunya dedicarà la seva marató a parlar de les malalties minoritàries, que cada cop, jo crec, que són més majoritàries. Sara, bon dia.
Bon dia. I tant, a Catalunya afecten, doncs, entre 300.000 i 400.000 persones.
Perdona, 300.000 persones?
Sí, són molt poquets, a cada malaltia són molt poquets, sí. Però tots junts som un munt. A Espanya, 3 milions.
3 milions?
Sí, així que som
I Catalunya, molta. 300?
Sí, senyor.
I dels 300, quantes varietats de malalties minoritàries podem trobar?
Doncs a Catalunya exactament no sé, però n'hi ha més de 7.000 malalties minoritàries. I encara n'hi ha algunes que no estan descobertes, que no tenen nom.
Que encara s'han de descobrir.
Sí.
És a dir, les que s'han descobert no vol dir que siguin ja tractables a la medicina, no, s'han descobert.
Això mateix. N'hi ha molt poques malalties que tinguin un tractament efectiu. N'hi ha molts tractaments per anar fent que la vida d'aquella persona sigui millor, però que no curen. No, de moment no hi ha tractaments que puguin curar moltes d'aquestes malalties.
I s'ha d'esperar un miracle, no?, perquè alguna d'aquestes malalties pugui ser reparada, pugui ser assistida.
Ara n'hi ha molta recerca en quant a investigació, n'hi ha moltes tècniques noves que s'estan investigant i és la nostra esperança que totes aquestes tècniques puguin finalment funcionar i puguin curar a totes les persones afectades.
L'altre dia em van presentar una nena de 13 anys, que es diu Júlia. Júlia està afectada per una altra malaltia rara, ataraxa de Friedrich. Uh-huh. L'ataraxa de Friedrich és una malaltia rara que consisteix en que a partir dels 5-6 anys, aproximadament, els ossos, els músculs, es queden sense moviment. Els braços, la mèdula espinal, l'afecta directament i els nervis queden sense efecte. La Júlia, que vindrà aquí un dia al programa, setmana que ve o l'altra, és a dir, ella... Els seus pares, especialment la seva mare, lògicament, s'han bolcat. Continuen anant a l'escola, té una mobilitat cada cop menys efectiva, poca mobilitat, aquesta és la veritat, però estan plantant cara, saps? Clar, el sistema no ajuda, laboratoris, malaltia rara, qui m'ajuda, no hi ha negoci. Compte, estem parlant malaltia i negoci. Dues paraules que es donen bufetades, una entre ella.
Sí.
I clar, i estan fent un calendari solidari i demanen a 4, 12 persones, una per més, que li donem volada, que li donem visibilitat a tot això. Home, encantadíssim. Però no sé què ha de passar aquí, si ha de passar alguna cosa que sí que ens agradaria, però què pot passar perquè això... Bueno... tingui un camí una mica diferent, que agafi una sortida d'autopista una mica diferent que és d'ara, i és d'aquestes malalties minoritàries que tu ens has dit, clar, que alguna comenci a deixar de ser-ho. Què fem?
Bueno, minoritària, es denomina minoritària per la poca quantitat, la poca prevalència.
Sí, sí, clar.
N'hi ha moltes d'aquestes malalties que ja es coneixen moltíssim, encara que afectin a poques persones. El tema és que quan una persona, el que tu has dit, surt, moltes vegades el diagnòstic es fa sobre els 5-6 anys de la gran majoria, moltes d'aquestes malalties.
Sí, sí, sí.
Llavors, els pares què fan? Es desesperen i es volquen amb la lluita per trobar una solució en aquell problema bestial que els hi ha vingut de cop.
Sí, sí, sí.
Llavors, clar, com que afecta tan poques persones, el problema és que no ens podem ajuntar tots per lluitar per una cosa. Cada un ha de lluitar per la seva parcel·leta petitona.
Clar, 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 clar.
I, clar, cada recerca que es fa per cada malaltia és completament diferent.
Clar.
El bo seria que puguem fer recerca sobre una malaltia, que estem segurs que això passarà, després servirà per poder tenir una miqueta de llum sobre totes les altres.
Sí.
Això és l'esperança que tenim.
Servirà, pensem, per tenir una mica de llum.
Sí.
Però no és segur.
No.
Clar, clar, clar.
No.
Clar, clar. Pilar, tu veus la solució molt, molt propera, és a dir, tot això que estem lluitant, que això, a més, és un tema de sort, eh? O et toca o no et toca. No. Pots escollir. No vull ser pessimista, perquè jo no sóc pessimista, ni molt menys, però sí que m'agradaria trobar, ara que està de moda dir, trobar la tecla, eh? I ens costa. A mi particularment em costa. No sé què penses, no sé què opines.
Cada cosa trobar la tecla.
Bueno.
Jo, en el meu cas, a casa som 8 germans.
8 germans,
sí. Jo soc l'única que tenia malaltia.
Sí.
No, ningú la té, ni pares ni ningú de la família. I en el meu cas és un cas nou, com tantes altres malalties que són cas nous, no?
Sí.
Vull dir que no hi ha ningú a la família i al moment de concepció hi ha un problema amb un gen, llavors és el que provoca la malaltia, no?
L'única dels 8.
Sí, sí, no, és que no hi ha ningú que... La malaltia pot ser hereditària, 50% és hereditària directa, vull dir que el pare o la mare tenen la malaltia,
sí, sí.
I l'altre 50% és un nou, vull dir, és un nou cas que no hi ha ningú a la família.
Com es diu la teva malaltia, concretament?
Mira, es diu neurofibromatosis.
Neurofibromatosi. I què és exactament?
A veure, una malaltia que és genètica, hereditària, ja digui, el 50%, i té, bueno, una mica que són, surten taques de cafè per tot el cos, petits voltets, neurofibromes, i és una malaltia que afecta qualsevol part del cos. La majoria és externa, però hi ha molta malaltia també interna, molta part interna, no? Pot afectar, vull dir, no hi ha dos casos iguals. Hi ha més de 300 maneres diferents de manifestar-se aquesta malaltia.
Sí.
Inclús amb famílies que tenen aquesta... Pugui estar afectant el pare o la mare o algun fill, completament diferent un de l'altre.
Sí.
Potser que un pare a penes tingui res i el fill sortia amb moltes complicacions, no? Per això porta també de cap a molts metges, clar. Mai sap com evolucionarà, no se sap quin diagnòstic tindrà.
El dia a dia tu tens dolor físic? És un tema, la teva en concret, és un tema dolorós físic, no?
No, en el meu cas no. Vull dir que mi pare ha tingut sort, tinc la malaltia, i m'ha afectat molt a la cara, molta cosa de l'ull i tot, oïda. Per cos sí que tinc el cor ple de voltets, però jo vull fer una vida...
No,
un dolor, vull fer una vida normal. Vull treballar, tenir una vida normal.
Treballes?
He treballat.
Has treballat,
eh? Aquí jo he mirat, ja. Ah, de fa 3 mesos, 4.
Quina sort. L'objectiu dels 50 és treballar... bueno, sí, treballar i jubilar-nos, però jo crec que als autònoms poques jubilacions quedarà.
Eh? Després de 40 anys treballant ara mateix, i servir al públic, de cara al públic...
40, eh?
42, quasi.
42 anys.
I que m'ha anat molt bé, està de cara a nens.
Sí.
Perquè els nens em pregunten directament què et passa a la cara.
Clar, clar.
I els explica i estan tan tranquils. Això és fantàstic. Bueno, això m'ha ajudat molt a mi també, eh? Acceptar la malaltia. Hi ha hagut tot un procés per la malaltia, per l'acceptació, no?
Clar, tu has vist l'evolució dels nens en els 42 anys de feina.
Sí.
Perdona la pregunta trampa. Anem a millor? Anem a pitjor?
Crec que millor. Els nens cada vegada veuen més realitat de la vida. Vull dir, veuen més nens aquelles rotes, més nens que estan malalts.
Sí.
I a l'escola també, crec que també es treballa més això. Quan hi ha un problema amb un nen, pot ser que també els companys el puguin ajudar.
Sara, entenc, com deia abans, que Televisió de Catalunya dedicarà aquest any la seva marató a parlar de malalties rares. S'ha posat en contacte amb vosaltres, que sou de la Federació Catalana de Malalties Minoritàries. Com ho teniu?
Sí, de fet, igual
si
que...
Si vols agafar el telèfon, que tens una trucada...
Sí, ja veig, no sé qui em truca.
No,
ves a saber qui surt ara.
Sí. Hola.
Hola, bon dia.
Amb l'Andrea, mira, és que ara estem fent un programa de ràdio, saps?
No
passa res, no. Si pot ser a partir de les 12 ja parlem, però és que jo sóc el presentador i he vist una trucada aquí amb la convidada, que és Sara Salinas. No us importa que us truqui a les 12?
No, tranquil·la, vale. Trucaré d'aquí una estoneta.
No, vale, disculpa. Escolta, t'ha escoltat tot Catalunya, però bueno, t'agraeixo la trucada.
Com?
Que t'ha escoltat tot Catalunya, però t'agraeixo molt la trucada.
Ai, perdona.
Que no, al contrari. Gràcies, adeu, bon dia. Adeu. Jo diria que igual s'ha enfadat,
No Sara, crec, Sergi,
disculpa.
No crec. No,
s'ha quedat...
No, és que no sé qui és.
Demano per l'Andrea. Jo li va dir...
L'Andrea és la persona que... La treballadora social que n'hi havia fins fa poc a l'oficina de FECAM.
Vale.
I ha trucat a l'oficina i jo tinc... Dirigides les trucades cap al meu mòbil.
Vale.
Jo crec que li has alegrat el dia amb aquesta persona. No crec que s'hagi enfadat.
Pel to final, jo crec que... No sé si li ha alegrat el dia.
Sí, bueno, després quan parli amb ella li diré que li passaré el link.
Que no hi ha forma... La millor forma de la vida és posar-li humor, com deia l'Arantxa Coca, als problemes o a les coses que ens passen. Parlàvem, disculpa, ara sí, no tinguis més trucades, Bueno, això no depèn de tu. I a més, ella ha posat el telèfon mirant avall.
Del revés,
sí. Em deies, contactes de TV3, clar, tu ets la presidenta d'aquesta Federació Catalana de Malalties Minoritàries. Fareu alguna cosa conjunta, alguna visualització concreta?
Sí. De fet, aquest diumenge has dit que llegiràs el llibre de l'Arantxa, però sí. A més, jo et diria que hauries d'anar, perquè aquest diumenge es fa el rodatge de l'espot publicitari de la Marató.
A Roda de Barà?
No, perdona, a Barcelona. Es rodarà.
No, m'has dit, es roda.
Es roda.
Ah, vale.
Llavors...
Soc molt tontú. Ja sabeu qui... Ja m'aneu coneixent,
Sí, que bo. Vale. Han fet una crida a tot Catalunya perquè...
I on es grava?
Em sembla que és a la Passeig Maria Cristina, al costat de la plaça Espanya.
Sí.
I allà, doncs, és una crida perquè és la primera vegada que pot participar tot el que vulgui en un espot publicitari de la Marató. Pot ser molt xulo, molt divertit i... involucrar tothom i donar la visibilitat aquesta a les malalties minoritàries, que sempre són tan desconegudes, que estan tan a l'ombra, pues és molt, molt xulo, estem molt contents.
Tindreu algun tipus de paper en algun moment del dia de cara a la pantalla?
Nosaltres, les persones afectades a malalties minoritàries, ens han dit que faran uns plànols dirigits a nosaltres, diguem, com uns plans especials, no tots aquests plans generals.
Llavors
encara no sabem com serà, però bueno, creiem que pot ser molt...
Aquest any crec que la presenta Quim Mas Ferrer.
Sí.
Quim Mas Ferrer, davant de les coses que faci Quim Mas Ferrer, jo em poso de genolls i, igual que els gossos, digui el que digui, faci el que faci. Quim Mas Ferrer és un tros de pa, també. Hi ha mala gent a aquest món, però hi ha també molt bona gent.
I
mira
tant.
El títol de l'espectacle del Quim. Bona gent, recomanable, Aneu-hi al Capitol. I crec que estarà ajudat per... Crec que és el Basté, la Terribas, i no sé si algú més.
No sé si el Cuní també o no.
El Cuní, sí, tens raó.
Sí, tens raó,
el Josep Cuní. Sí. A mi no m'han trucat, però bueno, jo faré el possible des de casa per ajudar... Al cap i a la fi, moltes de les coses d'aquestes que fem, que feu, és fer soroll.
Sí, tenim que fer molt soroll.
Soroll.
Perquè hem de tenir moltíssima visibilitat. La nostra esperança, com hem dit, és la recerca. I si no fem molt soroll, doncs ens quedarem aparcadets, aïllats. Llavors no, nosaltres som molt lluitadors i farem sempre molt soroll.
Doncs farem el soroll que calgui des d'aquest humil programa a Ràdio Estel que es diu Cinquenters. Gràcies, Sara, gràcies, Pilar, per la vostra visita. Presidenta i vocal de l'Associació Catalana, de la Federació Catalana de Malalties Minoritàries. Gràcies per visitar-nos i molta sort.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Doncs mira, Toni, al final la veu ha aguantat, Bueno... És el que tenim els Cinquenters, que sembla que no, però anem tirant, i mira, hem arribat pràcticament al punt horari de les 12 del migdia, aguantant amb el filet de veu que... No filet de bou, filet de veu que queda fins les 12. I aquesta tarda més i demà més. Esperem que millor. És difícil, però millor. Us quedeu amb Ràdio Estel. No desintonitzeu. Adeu.